produeixen situacions de saturació que afecten el servei, però també a la seva salut laboral. Escoltam què ens deien dos d'aquests xofers.
Pero sí que es verdad que faltan algunos flecos ahí todavía por tocar, que parece que se resisten. Por lo que parece, bueno, ayer la patronal en el tamiz vino con intención de recortarnos todavía más cosas de las que ya teníamos encima de la mesa.
Pero estamos intentando llegar a unos punto intermedio con la patronal, a ver si conseguimos desconvocarla y volver a trabajar de forma normal. No nos lo están poniendo fácil, pero es un paso que nos hemos visto obligados a dar, dadas las malas condiciones de trabajo y el convenio tan caduco que tenemos en este momento.
Com deien, els conductors diuen que no es tracta només de fer créixer, d'augmentar els sous, que estan congelats des de fa més d'una dècada, sinó també tenir descansos, tenir unes condicions mínimes a l'hora de fer feina. La reunió, com deien els conductors d'ahir, la reunió d'ahir va acabar sense acord i avui hi ha una nova cita a les 4 al Tamir. Ara mateix, a la Intermodal hi ha diversos xofers que han quedat, com deien, per anar plegats cap a l'aeroport de Sant Joan, on tindrà lloc avui la protesta dels vaguistes, la protesta dels conductors del transport terrestre.
Gràcies, Marçal, per aquesta darrera hora des de l'estació Intermodal de Palma. Recordem que avui continua per 6è dia consecutiu aquesta vaga dels treballadors dels conductors del TIP. També avui es compleixen 16 anys de l'atemptat d'ETA a Palma Nova. Un atemptat en el qual varen morir dos guàrdies civils, Diego Salva Lezaún i Carlos Sáenz de Tejada. En aquesta hora s'està fent una ofrena floral a Calvià per homenatjar-los i després a les 9 es durà a terme un acte oficial amb la presència de les principals autoritats de les Balears i el Bala del municipi. En Guillermo Ortego és en aquest punt a Calvià. Guillermo, bon dia.
Bon dia, Marian. Així és, des del carrer Diego Salvà, aquí a Palma Nova, on, com bé comentes, ara mateix s'està fent aquesta ofrena floral per part de familiars i amics de les dues víctimes, i és que, com cada 30 de juliol, Calvià recorda Diego Salvà i Carlos Sánchez Tejada en aquest acte d'homenatge juntament amb els seus familiars, amics i també autoritats. I és que es compleixen 16 anys, com bé comentaves, de l'atemptat d'ETA a Palma Nova en què van morir dos guàrdies civils, Diego Salvà Lezaún i Carlos Sánchez Tejada. A les 8:30 ha començat aquest acte, aquesta ofrena floral que continua en aquests moments per part de familiars i amics per homenatjar-los, i en uns minuts a les 9 es farà l'acte oficial que comptarà amb la presència de les principals autoritats de les Balears, la presidenta del govern, Mònica Provenç, i el val de Calvià, Juan Antonio Mengual, entre d'altres. Hem de recordar que va ser la primera actuació de la banda terrorista a les Balears i també el darrer atemptat en les víctimes mortals que perpetrava a l'Estat. Per tant, aquí, com dèiem, ara mateix es fa aquesta ofrena floral, continuen arribant les autoritats, familiars i amics, i a poc es prepara per retre aquest homenatge que, com dèiem, començarà a les 9 del matí.
Gràcies, Guillermo, per aquesta directa des de Calvià. Faim ara també un cop d'ull altres qüestions destacades a l'àmbit estatal internacional. Un terratrèmol de magnitud 8,8 davant la costa russa activa alertes de tsunami. Al Pacífic, el sisme submarí ha tingut lloc prop de la península russa de Kamchatka i ha provocat alertes a diversos països. Els avisos s'estenen a banda i banda de l'oceà Pacífic i s'han donat al Japó, a Rússia, a Taiwan, a Hawaii, Alaska i a Mèxic.
A Hawaii, de fet, ha decretat l'estat d'emergència i ha demanat a la població que evacuï les zones costaneres d'immediat. Així mateix, la Xina ha activat l'alerta taronja per ones que podrien arribar als 6 metres. El Japó, que també ha activat alarmes, ha registrat ones de fins a 40 centímetres de moment, mentre que les Filipines, ones de menys de moment d'un metre. Diverses poblacions russes ja s'han vist afectats, però amb oscil·lacions de fins a 4 metres. Es manté la vigilància a la regió i s'insta a la població a seguir les instruccions oficials. El secretari en cap del gabinet del Japó ha fet una compareixença urgent per avisar a la població que refugi a les zones més elevades.
Tsunami警報 が発表され高いところで3メートル。
Assegura que s'espera un tsunami de fins a 3 metres i alerta els ciutadans de les zones més afectades que abandonin les cases i vagin cap a llocs més segurs.
I la Guàrdia Civil investiga com un possible cas de violència masclista l'assassinat d'una dona de 78 anys a Navarra. Ha estat el seu marit de 80 anys i diagnosticat d'Alzheimer, que ha avisat els serveis d'emergències.
Els fets han passat a Sisó Major, una població prop de Pamplona, de vers les 10 del matí d'ahir, quan els agents agents han arribat al domicili, han trobat la dona morta amb un fort cop al cap i l'home amb un discurs incoherent. Ha estat, de fet, detingut en espera de la investigació. La dona, segons ha informat el batle de la localitat, patia Parkinson.
I no va anar a manifestació contra la gestió de la dana feta pel govern de Carlos Mazón. La marxa va recórrer als carrers de Catarroja just quan es compleixen 9 mesos de la tragèdia al País Basc.
De fet, Catarroja va ser un dels municipis més afectats i també on el jutjat instrueix el cas. L'acte va servir per homenatjar les víctimes i els voluntaris que varen ajudar els dies posteriors a la catàstrofe que va deixar 228 víctimes mortals. Avui l'Associació de Damnificats per la Dana de l'Horta Sud es reunirà amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per exigir la dimissió del president valencià, Carlos Mazón.
Es compleixen 9 mesos de la tragèdia al País Valencià i segueixen en marxa els incendis a Àvila i a Càceres. Hi ha mobilitzats efectius de la Unitat Militar d'Emergències i s'han produït desallotjaments.
A Cuevas del Valle, a Àvila, l'UME ha desplegat 160 militars i una seixantena de mitjans per combatre un foc agreujat pel vent. A Camino Morisco, a Càceres, el foc ha provocat el desallotjament de 120 veïns de 6 alqueries i ha mobilitzat 150 efectius també en participació de l'UME.
So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognize the state of Palestine.
I escolta'm ara, el primer ministre britànic, Keir Starmer, que ha anunciat que el Regne Unit reconeixerà l'estat de Palestina si Israel no decreta un alto al foc abans del mes de setembre.
Això hores després que un ministre israelià hagi afirmat que no cedirà a les pressions internacionals i que no hi haurà estat palestí. Per altra banda, l'ofensiva a Gaza no s'atura. Des que varen començar els atacs de l'exèrcit israelià, 60.000 ciutadans palestins han estat assassinats. De fet, les darreres 24 hores n'hi ha hagut més d'un centenar de morts.
I Donald Trump ha donat finalment 10 dies a Vladimir Putin per arribar a un alto el foc amb Ucraïna.
Sí, el president dels Estats Units d'Amèrica ha advertit al seu homòleg rus que, si no hi ha una treva, imposarà aranzels del 100% a Putin i als seus socis, mentre que el govern ucraïnès ha celebrat aquest ultimàtum de Trump. El Kremlin s'ha limitat a dir que en pren nota. D'altra banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ratificat una llei que permet a les persones majors de 60 anys allistar-se a l'exèrcit. Això en cas que passin una avaluació mèdica i un comandant hi doni el vistiplau. Sobre el terreny, un atac rus contra una unitat militar ucraïnesa ha causat almenys 3 morts i 18 ferits. Tots militars.
Són ara les 8:52. Fem una pausa i després anem a la cultura.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 5:30 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I parlem un dia més de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que és cultura, és música i que també és política. I podrem veure documentals sobre la situació de Gaza i d'Ucraïna, però també pel·lícules que giren la mirada cap enrere i ens retraten allò que hauria pogut ser i que no va ser, com ara la gran coalició entre comunistes i democristians a la Itàlia dels anys 70, el compromís històric que va acabar de cop en sec per l'assassinat d'Aldo Moro. La gran ambició ens parla d'això, però a través de la figura d'Enrico Berlinguer, el líder comunista, i ha estat un autèntic fenomen a Itàlia. Na Sandra Martínez ha parlat amb el director, amb Andrea Segre.
Si sabeu qui va ser Aldo Moro i no Enrico Berlinguer, aquesta pel·lícula vos interessarà. Berlinguer va ser líder del Partit Comunista Italià quan a Itàlia un terç del país votava aquesta formació. Defugia la tutela soviètica i defensava la llibertat de pensament. En un país convuls, en atemptats constants, amb por de la crisi econòmica, la democràcia cristiana, que aleshores liderava Aldo Moro, va proposar a Berlinguer un govern conjunt, un compromís que havia de fer història, però que quedà en res quan, suposadament, les Brigades Roges, que eren terroristes comunistes, segrestaren i assassinaren Moro. Un fet que no va ser casual, un escac i mat molt ben dirigit, segons el director d'aquest film, Andrea Segre.
Tutto il mondo sa che Aldo Moro è stato ucciso dai terroristi comunisti, dalle Brigate Rosse. Sono molto più famose le Brigate Rosse che Berlinguer. fuori dall'Italia. E quindi questa è l'operazione geniale di chi pensa a quella cosa.
Perquè l'assassinat d'un va deixar desarmat l'altre. Ja no va haver-hi compromís històric. Berlinguer moriria anys després d'un atac de feridura en un míting. El secretari general, que cobrava igual que qualsevol...